serà doble, perquè teníem previst i tenim previst, i parlarem de les màfies xineses, però és inevitable, i ho hem anunciat aquest matí a primera hora, perquè des de quarts de cinc hi ha una operació en marxa ordenada per l'Audiència Nacional contra el terrorisme jihadista en diverses poblacions del nostre país, amb escorcolls i detencions. Hem entrevistat a Jordi Jané, conseller d'Interior, i ens hem de posar al dia. Domènec Subirà.
Bon dia, una vegada més. Ara. Doncs mira, a veure, anem recollint informació a mesura que va sortint. Fins ara sabem que és una operació ordenada per l'Audiència Nacional, en la que hi participen els Mossos d'Esquadra, la policia belga i també la Policia Nacional Espanyola. Hem parlat aquest matí, si ho recordes, si ho recorden els oients, amb el conseller d'Interior, Jordi Jané, que ens aclaria, ens donava un... Ell ens deia que, com que l'operació estava en marxa, moltes dades no ens les podia donar encara. Però sí que, per mi, ens donava una dada reveladora.
Molt bona actuació dels Mossos d'Esquadra amb aquest intent de trobar i, si pot ser, detenir un important grup terrorista jihadista que estava actuant aquí.
Un grup terrorista jihadista. Nosaltres pensàvem de si s'estava parlant de captació, com han sigut moltes de les operacions antijihadistes fins ara, que era qüestió de, doncs, que detenien gent vinculada a una xarxa de captació, de reclutament de jihadistes i de difusió de propaganda, i ell, en canvi, aquí ja ens matisava que es tractava d'un grup terrorista jihadista que estava actuant aquí. Després també hem pogut sentir el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, entrevistat per Lídia Heredia a TV3, que avançava també que les detencions que s'han fet, 8 detencions aquí a Catalunya, podrien ajudar a resoldre algunes de les accions terroristes que hem vist en el nostre entorn immediat en els últims temps. Evidentment, això no es portava a pensar de seguida en França o Bèlgica. Hi ha, com et dic, 8 detinguts residents a Catalunya que han viatjat per tota Europa, com ens confirmava TV3 el major Josep Lluís Trapero.
Els 8 detinguts nostres són persones residents aquí a Catalunya. S'han pogut moure. I són... No només per Bèlgica, per diferents ciutats europees. Persones joves, entre 31 i 39 anys, amb antecedents, algun d'ells amb nombrosos antecedents, delinqüència comuna, alguns vinculats al crim organitzat, diversos d'ells vinculats al tràfic de drogues. Són marroquins. Fa temps que estan aquí a Catalunya.
I hem de concretar, Rebeca, que sí que sabem en relació a quin atemptat estan relacionades aquestes detencions.
D'aquests 8, 4 estan vinculats presumptament amb els atemptats de l'aeroport i del metro de Brussel·les.
Per tant, és una dada rellevant.
És rellevant, i de fet Josep Lluís Trapero ha dit que eren residents aquí, a Catalunya, però com hem sentit ara, havien viatjat per tot Europa i ha confirmat que 4 dels detinguts són o pertanyarien a Estat Islàmic. Això, evidentment, doncs, com també ja ha dit el conseller d'Interior, tot això després s'haurà de judicialitzar, de moment tot és presumpte, però l'acusació per fer aquestes detencions de moment és aquesta.
Magnífic. Doncs moltes gràcies, Domènec i Rebeca, i ara ens ocupem de l'altre expedient. Tanquem l'expedient terrorisme jihadista fins que tinguem noves dades i obrim l'expedient màfies que exploten persones, generalment dones, en aquest cas, dins de la comunitat xinesa. Fa dues setmanes, els Mossos d'Esquadra van desarticular una màfia xinesa que suposadament es dedicava al tràfic de drogues, atenció, al tràfic de drogues, explotació sexual, falsificació i blanqueig. Què tenia de diferent, Domènec i Rebeca?
Doncs, bueno, aquí hi ha una cosa que ja sabeu que jo estic com molt obsessionada, que és la marihuana. Aquesta vegada, per primer cop, els Mossos també el que troben és que són un grup de xinesos que tenen grans plantacions que es dediquen una mica doncs, a exportar-les i a traficar amb la marihuana.
Subratllem que l'obsessió de la Rebeca Carranco per la marihuana...
És purament professional.
És professional.
Tot i que la principal activitat econòmica de la màfia, segons els Mossos, era no la marihuana, sinó l'explotació sexual de dones.
Ah,
van trobar 22 xineses a 4 bordells a Barcelona, Badalona, Santa Coloma i l'Hospitalet de Llobregat.
Avui ens acompanya el sergent, cap de la Unitat Central de Bandes, que, evidentment, per raons de seguretat, i això us ho diem sovint aquí a l'expedient, doncs no us en diem el nom, no és que siguem mal educats, és que el sergent i els Mossos ho prefereixen així i nosaltres ho respectem. Sergent, quantes persones formen part d'aquesta suposada màfia, d'aquesta màfia xinesa, de l'operació de l'altre dia?
Bon dia. En la investigació doncs, es va determinar que el grup estava format per unes 25 persones, que són les que van acabar finalment detingudes.
I quin perfil tenen? Quin perfil té aquesta organització?
Bé, a Catalunya, respecte als diversos grups que tenim d'origen xinès que participen en activitats delictives, pueden destacar-ne dos en funció de les regions d'on provenen del seu país d'origen. Són dos grups que són antagònics, que normalment s'assenten a Barcelona, a la seva àrea metropolitana, i que no responen a un perfil concret, sinó que normalment estan involucrats en un ampli ventall d'activitats delictives.
El cap d'aquesta organització es dedicava a negocis lícits?
Sí, de fet, aquesta va ser una de les principals dificultats de la investigació, i és que el líder d'aquesta presumpta organització criminal era una persona que aparentment pues, mantenia un perfil baix i mantenia una activitat econòmica lícita amb negocis que li produïen uns beneficis lícits.
Ren Ruiz Zhuang, no es diu?
Mm-hmm, correcte.
I negocis lícits tipus què? Tenia un bar o...?
Restauració, metal·lúrgies i demés.
El teníeu localitzat, coneixíeu ja aquesta persona?
Sí, de fet es tracta d'una persona que policialment ha estat objectiu en els últims anys, però fins a aquesta operació doncs, no s'ha pogut treballar amb el rigor necessari per poder involucrar-lo en les activitats delictives que portava desenvolupant des de fa anys. No? De fet, fins a l'última part de la investigació i fruit d'una tasca molt curosa i de moltes hores de feina, doncs, no se'l va poder vincular amb una de les principals activitats de la banda, que era les plantacions de marihuana.
És a dir, les plantacions de marihuana, el tràfic de marihuana com a origen de l'activitat o a partir d'aquí els enxampeu?
Bueno, la investigació s'inicia arran d'informacions que s'obtenen d'una altra operació que es va fer el mes de juny de l'any passat. A partir d'aquí ens posem a sobre d'aquest grup i diguem-ne que el punt àlgid o el moment que fa que ens posem a sobre del grup és un apunyalament que es produeix a la ciutat de Barcelona vinculat amb una de les altres activitats delictives del grup, que és el control o el monopoli del que és els préstecs al casino de Barcelona. Aquest grup es dedicava a fer préstecs amb uns interessos abusius que no només generaven aquest fet, sinó que també generaven una violència quan no s'abonava el pagament i demés, que esdevenien en agressions o en extorsions. Pues bé, motivat precisament per això, es produeix una tentativa d'homicidi a Barcelona i és quan ens posem a sobre. Aquí veiem que no es tracta d'un fet aïllat, sinó que respon pues, a un grup que té una dinàmica delictiva d'una envergadura major i comencem a veure pues, totes aquestes vinculacions amb la prostitució i amb el tràfic de drogues, sobretot amb el cultiu de marihuana.
Cultiu de marihuana que té com a clients finals qui? És una xarxa que té ramificacions cap a Holanda, cap a fora d'aquí?
Sí, respecte al tràfic de drogues vam determinar dos situacions. La primera, que era un tràfic de drogues local, una modalitat de menudeo, que era entre la pròpia comunitat xinesa. Mm-hmm. Aquí amb el que traficaven eren amb substàncies doncs, més habituals, com MDMA o cocaïna. I després, la producció industrial de marihuana per l'explotació a nivell europeu. El destí final era Holanda, Anglaterra, i bueno, els consumidors finals doncs, seran la ciutadania d'aquests països.
Havíem parlat en altres ocasions de les màfies xineses, i si no recordo malament amb vostè mateix. I havíem parlat dels tallers tèxtils i de com hi havia una xarxa d'explotació laboral no, en aquests tallers tèxtils. Que ara localitzem les màfies xineses dedicades al tràfic de la marihuana, és un canvi d'orientació?
Bueno, pensem que pot estar esdevenint un gir en aquest sentit i que hagin passat del sector tèxtil a el que és la producció industrial de marihuana. De fet, alguna de les persones que ens trobàvem en el que eren les plantacions físiques es trobaven en unes condicions laborables pèssimes, en unes condicions higièniques lamentables i fins i tot podríem considerar doncs, en algun punt que a part de ser autors, perquè evidentment estan treballant, estan cultivant, estan participant d'alguna manera en el tràfic de drogues, doncs també podien tenir un doble rol i podríem considerar-les víctimes d'aquesta xarxa.
Deixeu-nos dir que ahir amb la Rebeca vam parlar amb representants de la comunitat xinesa, que finalment han declinat participar a la secció, han declinat participar-hi avui, no han descartat que en un futur podem parlar amb ells en directe, perquè diuen que han tingut experiències negatives en el passat amb la premsa i doncs
és a dir,
ara de
no
moment...
se'n refien de nosaltres.
Exacte, ara de moment no. Però el que deien és que moltes vegades, referit al que deia ara el sergent, que moltes vegades, deien ells, hi ha un xoc de cultures. Deien que el treballador, en aquest cas, en un camp de marihuana, però fins ara els que estaven en la indústria tèxtil no se senten explotats, que moltes vegades són ells que per guanyar més demanen treballar més hores per poder millorar la seva situació. I, de fet, també relacionat amb el que he dit abans, de que, del tema dels casinos, de que hi havia una extorsió, que els hi donaven uns préstecs a uns interessos abusius, doncs ells deien que era cultural deixar-se diners els uns als altres sempre i quan aquests interessos no fossin justament abusius.
Sí,
no?
Ara parlarem dels interessos.
Sí, sí,
però...
i deien fins i tot això, no? Que si tu tens un treballador de 10 anys amb tu i al teu bar, doncs que arriba un moment que tu et sents com una mica obligat a donar-li aquest préstec perquè es pugui posar pel seu compte.
Aquests préstecs, sergent, aquests préstecs són legals, aquests préstecs es donaven dins dels casinos, els interessos són realment abusius?
Bé, el que és el fet de prestar diners, evidentment, no és una activitat il·legal, però sí tot el que l'envolta, no? Eren abusius en el sentit de que per cada fracció de 1.000 euros la persona que havia adquirit els diners havia de pagar 100 euros diaris de mora, no? Per tant, parlem d'unes quantitats importants de diners. I després, tot el que suposa no fer l'abonament o el retorn d'aquests diners, com hem comentat abans, doncs que en el nostre cas doncs, ja veiem clarament un apunyalament, una tentativa d'homicidi, perquè així ha estat qualificada, no? A més, també s'exercien certes coaccions en el sentit de que un dels requisits per deixar els diners era la retirada del passaport d'aquesta persona, no? I aquí sí que veiem un acte clarament doncs més coactiu.
Anem a la derivada de l'explotació sexual de les dones, de les 22 dones que vau trobar en 4 prostíbuls que vau escorcollar. Una part important del negoci era precisament l'explotació sexual, no?
Sí, correcte.
En quines condicions vau trobar aquestes noies?
Bueno, aquí del tema de la prostitució la vam treballar principalment en dues vessants. La principal i la que veiem més acreditada era el lucre per explotació, és a dir, l'organització obtenia un benefici econòmic de l'activitat que exercien aquestes dones, i després la immigració il·legal amb la finalitat d'explotació sexual. No es va poder detectar com des de la Xina doncs arribaven persones que directament i textualment, com deien ells, arribaven al Prat, le compramos el Picardías i el prostíbulo, no? En aquest sentit, es van ubicar diferents prostíbuls on hi havia diferents noies, on les condicions higièniques no eren les adequades i les laborals, evidentment, tampoc, no? Totes aquestes noies se'ls va donar un tractament integral com a víctimes d'un presumpte delicte i se'ls va oferir pues, totes les eines que ens permet la llei.
Elles, quan venien aquí, sabien en quina, a què venien i en quines condicions es trobarien o no? Se'ls hi prometia per treure-les de la Xina una altra feina que no fos la prostitució o sabien a què venien?
Teníem de tot. Tenim casos de noies que venen pensant que venen a desenvolupar un altre tipus d'activitat,
no?
I d'altres que es troben que quan arriben aquí són explotades sexualment.
Ara el sergent parlava d'atenció integral. Què vol dir? Doncs atenció física, cura d'aquestes dones, cura psicològica també, i per tant conèixer l'entorn, conèixer els seus drets, això és fonamental. I aquí al darrere hi ha la coordinació que es fa des de l'àrea de sensibilització i incidència al SICAR, que és l'entitat d'assistència a les dones víctimes de tràfic d'éssers humans, i per això li hem demanat a Rosa Sendón que sigui aquí una vegada més per ajudar-nos a entendre la complexitat d'aquests casos. Com estàs, Rosa?
Hola, bon dia.
La vostra feina és precisament donar aquesta assistència integral, no? Donar aquesta cura que va des de saber quins són els drets de les persones en el nostre país i atendre el xoc psicològic que deu representar per elles estar en aquestes condicions, no?
Sí, i també l'impacte que suposa la intervenció policial, no? De que tu estiguis dormint i apareguin els Mossos d'Esquadra i evidentment això ens espantaria a qualsevol, no? Que rebentiu la porta d'una casa, que apareguin els Mossos tapats fins a dalt, perquè és el que expliquen, eh? Realment, sí. El primer ensurt que t'expliquen és precisament això, no tant les condicions d'explotació.
Elles són, però, conscients de que són víctimes de l'explotació sexual i de l'explotació laboral, o no?
O sigui, aquí parlaríem que hi ha situacions diferents. És a dir, és més fàcil que una dona que porta poc temps en aquesta situació d'explotació, o sigui, les que acaben d'arribar a Catalunya, puguin tenir aquesta reacció de ser conscients que això que els està passant doncs, no és normal, no? I que segurament és una situació abusiva. I per contra tenim persones que, malauradament, doncs, fem tard, porten temps amb aquesta situació d'explotació i, per tant, d'alguna manera han hagut, no?, d'adaptar-se a aquesta situació per sobre viure, perquè si no, doncs moltes dones, una de dues, o ja haguessin pres la decisió de desvincular-se de la xarxa, o en altres casos doncs potser doncs haguessin pres altres decisions personals, com podria ser fins i tot el suïcidi, no?, davant d'aquesta situació.
En quins casos us heu trobat que hi ha més desesperació respecte a aquestes situacions? Perquè suposo que i alguna vegada a l'expedient n'hem parlat d'això, no? Ara parlàvem d'això cultural, molt bé. Ens hem trobat amb casos d'explotació de dones romaneses, de dones nigerianes, de dones xineses. Hi ha algun zones d'aquestes països d'origen on el nivell de consciència de l'explotació és més clar i per tant demanen més ajuda, són més conscients de que volen sortir d'això o no?
No, jo diria que no. És sobretot el factor temps, de quant de temps has estat, i també de qui hi ha hagut al darrere. És a dir, és molt dolorós acceptar o reconèixer que, per exemple, possibles familiars hagin estat al darrere d'aquesta situació. Per tant, no és el mateix, no?, que els traficants siguin persones alienes al teu context i que, per tant, doncs, rebel·lar-te contra ells podria ser més senzill, a reconèixer que la teva família, la teva parella o les teves xarxes més properes a nivell d'amistat, doncs, t'hagin pogut trair. Evidentment, això és diferent.
I en algun cas suposo que us trobeu que n'hi ha algunes d'elles que ho fan voluntàriament i que us diuen, ei, deixeu-me estar, aquest no és el vostre problema, jo puc exercir la prostitució de manera legal. D'això us han d'haver trobat, no?
Sí, i de fet nosaltres els hi diem que el delicte no és exercir la prostitució, és a dir, la prostitució ara mateix no és un delicte a Espanya, però sí que els hi diem que amb això nosaltres no ens hi fiquem, ni moralment ni de cap manera, però sí que entenem que si ella vol estar voluntàriament en l'exercici de la prostitució, ho pot fer d'una altra manera, és a dir,
sempre no que no sigui explotat. No?
Exacte. O sigui, aquí el delicte és que algú s'està aprofitant de la seva pràctica de la prostitució, no? I que hi ha una situació abusiva, una situació de vulneració de drets fonamentals que passen, doncs, fins i tot de tenir-la aïllada, aquesta disponibilitat de les 24 hores, prohibir-te anar als metges que tu vulguis anar, per exemple, etc. O sigui, aquesta és la situació delictiva, no tant que ella estigui exercint la prostitució.
Rosa, la llei d'estrangeria preveu que les víctimes de tràfic puguin acollir-se al que en diem un període de restabliment i reflexió.
Sí.
A veure, en què consisteix això? I les víctimes realment acaben fent ús d'això? Què vol dir restabliment i reflexió?
Doncs bé, de fet és un tema que s'inclou a la llei d'estrangeria per complir amb directives europees sobre la protecció a les víctimes del tràfic d'éssers humans, i el que permet la llei és oferir aquest temps, que s'ha ampliat recentment a 90 dies, que és un mínim de 90 dies, per tant pot ser prorrogable, amb el que primer, i crec que és important assenyalar, primer restabliment, per tant vol dir tenir cura, saber com es troba aquesta persona, avaluar les seves necessitats i fins i tot les necessitats en el país d'origen d'aquestes famílies que també són víctimes indirectes d'aquest delicte, i després reflexionar. Respecte a què? Doncs respecte a quins drets té, no? Se l'ha d'informar de quina és la seva situació, i a partir d'aquí la dona, doncs, ha de prendre una decisió, que bàsicament és si vol denunciar els fets o no vol denunciar els fets. Llavors, la llei d'estrangeria preveu que si una persona col·labora denunciant els fets, doncs se li facilita un permís de residència i de treball per col·laboració, que és provisional, i a la pràctica, doncs, el definitiu per 5 anys l'obté quan surt la sentència d'un cas. Per tant, estem parlant que està amb un caràcter de provisionalitat durant molts anys, perquè no estem parlant de judicis ràpids. Tenim encara gent que porta 4 anys esperant un judici. I, per altra banda, també la llei, doncs, preveu tenir present la situació personal de la víctima. El problema que tenim és que l'Estat espanyol no ha definit què s'entén ni per col·laboració ni per situació personal de la víctima. Per tant, ens estem movent, doncs, amb una arbitrarietat absoluta, que és preocupant, no?, en aquest sentit.
I una altra cosa, l'espasa de Mocles que moltes noies deuen tenir al damunt és tinc un deute amb la màfia, i val, d'acord, la policia ha detingut un, dos o tres dels responsables de l'entorn que a mi m'ha sotmès, però jo continuo devent una pasta. I això qui ho paga?
Doncs contra això jo crec que és el punt feble que tenim tots, en el sentit de que la intervenció policial no es considera un alliberament, no?, que és generalment la paràbola que s'utilitza als titulars, als mitjans, sinó que aquest deute, malgrat hi hagin persones detingudes, continua sent-hi. O sigui, no s'ha acabat el tema del deute. Hi ha altres persones al país d'origen, o fins i tot altres persones que no han pogut detenir la policia per no tenir proves suficients.
I que les perseguiran fins a cobrar.
I que les persegueixen, no? Llavors, sí que és cert que des que ha aparegut l'element deute vinculat al tràfic de persones, o sigui, nosaltres a l'inici no apareixia aquests temes, doncs sí que és cert que jugar contra això, tot el que puguem oferir, doncs de vegades no és suficient per les víctimes.
Sergent, el deute, aquesta és una part important, no?, per desfer l'estructura màfia, no?, perquè al final, si continuen exigint o continuen actuant des de fora o des d'aquí, aquelles persones que no han pogut detenir, continua existint l'organització criminal, no?
Sí, aviam, durant la investigació el que vam veure és que algunes de les noies podien contraure un deute d'entre 10 i 15.000 euros que havien d'anar fent efectius, sobretot a través de la prostitució, no? Jo el que volia recalcar és que l'actuació policial sí que ha de suposar un alliberament, sí que ha de suposar una sèrie d'eines a aquesta noia per poder sortir-se de tot el món en el que està vivint, no? Aquest tipus de noies, les persones que exerceixen la prostitució, no han de tenir por a la policia, han de confiar en la policia, no? I això ho veiem cada cop més, no? Per tant, la nostra actuació sempre ha de ser positiva cap a elles. Crec que han de tenir por a les màfies que les controlen, a les màfies que les mouen d'un lloc a un altre i que s'aprofiten de la seva activitat sexual, però no a la policia, no? I quan fem una actuació, sí que crec que oferim totes les eines que fan possible que es desvinculi d'una manera efectiva, no? Una altra cosa ja és la decisió personal d'aquesta noia que vulgui prendre.
Percepció o prejudici? Això seria un prejudici. Aquest matí en parlàvem, no? Si la comunitat xinesa, respecte d'altres comunitats, o el perfil d'aquestes noies xineses, són més reservades, més resistents a donar detalls sobre la seva manera de funcionar. Això és així? No és així? Com salveu aquestes barreres culturals, si és que existeixen?
Però és veritat que existeix, no?, aquesta imatge de la comunitat xinesa.
La imatge hi és.
Sí, hi és, no? Però per nosaltres no. Ens trobem les mateixes resistències
igual
que qualsevol altra víctima. És a dir, el procés del tràfic de persones, aquest procés provoca un... O sigui, hi ha un element que té a veure amb la cosificació de la persona amb què, evidentment, genera una desconfiança cap a tot l'entorn. I més el que parlàvem abans, no? Si a més les persones que t'han traït, no?, són persones properes, doncs aquesta resistència, o sigui, les entitats que estem treballant amb les víctimes, no tenim varetes màgiques per dir, mira, em presento i als dos segons ja he generat un vincle de confiança, no? La policia, evidentment, que és important que hi creguin, no? I nosaltres amb això també, quan treballem correctament amb la policia, és evident que si estem respectant els seus drets i de més, doncs això es té... La dona ho va percebent, no? Mm-hmm. Que el policia és respectuós també amb el seu paper, amb la seva situació personal, etc. Però, malauradament, moltes d'elles han tingut mala experiència.
Clar.
O perquè hi han hagut altres tipus d'operatius, com pot ser el control administratiu de la seva situació administrativa al país, i que, per tant, doncs, sap que també pot ser un element que el pot protegir, però també un element que pot ser que l'expulsi, que no és el cas dels Mossos d'Esquadra, però hi ha altres cossos policials que tenen aquesta competència.
Clar, perquè les tenen.
Per tant, no és senzill entendre que en aquest cas doncs, intervé Mossos d'Esquadra...
Per ajudar-les.
Exacte. Llavors, això necessita d'un temps, no?, per generar tota aquesta confiança.
Sergent, fonamental la cooperació del país d'origen, i aquí la clau és amb Nigèria, amb Romania, amb qualsevol altre país, amb la Xina, tenir la col·laboració del país d'origen des del punt de vista policial, no? Si aquest matí ara ho sentíem, Jordi Jané lloava la col·laboració entre la policia belga i la policia catalana, no? Per ajudar a desfer un operatiu, en aquest cas del terrorisme jihadista, en el vostre cas, amb màfies, amb organitzacions criminals, la col·laboració dels estats dels països d'origen també és fonamental. Amb la Xina hi ha bona col·laboració, sergent?
Bueno, jo el que volia comentar és que la nostra feina està enfocada a moltes activitats delictives, no exclusivament amb el tràfic il·lícit de persones, no? Estan establerts diversos canals d'intercanvi d'informació i, evidentment, hi ha països amb els que hi ha més col·laboració i hi ha d'altres amb els que es dificulta més, no? En aquest cas, sobretot, tota la informació que hem necessitat ha sigut de països europeus i la col·laboració ha sigut màxima i les dades que hem necessitat les hem obtingut amb bons resultats.
Però una vegada, per exemple, es detenen a moltes persones d'aquesta nacionalitat xinesa, us truquen des del consulat per informar-se, per saber en quina situació estan, què es pot fer?
Ja tenim casos de tot. Tenim casos que s'han interessat per alguna persona en concret i d'altres que no, però sí que normalment des del consulat doncs, sol·liciten un mínim d'informació doncs, per saber què és el que ha pogut passar i la veritat és que la col·laboració ha sigut màxima i sempre hi ha un oferiment de si necessitem alguna cosa i més.
I finalment, si alguna d'elles vol tornar al seu país d'origen, com garantiu la seva seguretat un cop torni?
Bé, nosaltres tenim un servei que és el retorn voluntari al país d'origen. De fet, el període de restabliment i reflexió també preveu el que l'estat espanyol ha de facilitar aquest retorn voluntari amb les màximes garanties i llavors bàsicament ho estem treballant amb l'Organització Internacional de Migracions que té un programa específic pel retorn de víctimes de tràfic. Llavors, si la dona en aquest cas manifesta que també vol fer el procés de recuperació d'aquesta situació al seu país, a través de l'OIM o nosaltres mateixes, contactem amb entitats que treballen amb víctimes de tràfic al seu país d'origen. O, ara mateix, l'OIM també facilita una petita quantitat de diners per no tornar amb les mans buides al país d'origen i fins i tot els està facilitant possibles microcrèdits per poder engegar petits negocis, etc.
Rosa Sedoni i sergent, moltíssimes gràcies. Jo crec que ha sigut molt didàctic, Rebeca i Domènec, aquesta posada al dia, perquè es van produint operacions periòdicament. Devia fer 2 anys que vam parlar de l'últim expedient de màfia.
L'any passat, no?
Però exacte, però parlàvem sobretot d'explotació laboral, parlàvem d'explotació sexual. Sí. Avui hem introduït aquesta nova vessant del tràfic de marihuana.
Per tant, vigilància sobre aquesta qüestió. Moltíssimes gràcies a tots quatre.
Gràcies.
El Matí de Catalunya Ràdio.